Ràdio Maricel a cel obert. 5 minuts i seran 3 quarts d'11. Demà a Sitges viurà, doncs, un esdeveniment històric. En la nostra petita gran història de les tradicions populars, de les festes populars, la boja més llarga mai executada per les colles de bastons sitgetanes. Però el que ve ara també pot tenir, si no té ja aquestes alçades, un punt d'històric i un punt gran. No estem parlant d'una petita cosa. Deia ahir en el seu perfil de les xarxes socials, Pere Izquierdo, l'arqueòleg del Consorci del Patrimoni, tenir juntes, protegides per molta sorra, les dues naus almiralls de les dues flotes més importants del segle XVII, amb tot el repertori tecnològic dels exèrcits de totes dues potències, ha de posar Sitges al mapa de l'arqueologia subaquàtica mundial. Tornem de nou a un punt de partida, una referència, al 1 de juliol del 1642, dins de la Guerra dels Segadors, davant de la platja de l'Estanyol, hi va haver una cruenta batalla naval entre dos grans vaixells, la nau almirall de la flota catalano-francesa, el Galió de Guisa, i la nau de la flota espanyola, el Galeó Madalena. Allà hi va haver una mortaldat de por i allà van quedar les restes que ara, 373 anys després, i a través de la tecnologia de la magnetometria de protons, sembla que s'han trobat localitzades i que, per tant, obren la porta a un futur carregat d'expectació. A l'altre costat del fil telefònic saludem a l'arqueòleg del Consorci del Patrimoni, a Pere Izquierdo. Pere Izquierdo, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora des de Can Fals.
Jo començo, vaja, per preguntar-li a l'arqueòleg del Consorci com ha viscut aquests dies amb aquesta expectació sobre la taula.
Home, la veritat és que estic molt, molt i molt cansat perquè han sigut uns dies de treball molt intens. Hem estat treballant dissabtes i diumenges des de 8:45 del matí fins a 9:00 del vespre la majoria de dies. Llavors encara ho estem païnt, i ja estem treballant els resultats perquè hem sortit una munió de dades impressionant. D'entrada ja n'ha notat i és que hem localitzat 3 vaixells enfonsats que contenen canons.
Ahà. El tercer, quin vaixell seria?
Ah, no en tenim ni la més remota idea.
D'acord. O sigui que molt probablement 2 d'aquests 3 vaixells siguin, com comenta el mateix Pere Izquierdo, el Galió de Guisa i el Galió Madalena, i aquest tercer encara no en sabríem la procedència o no en sabríem la mena d'aquest tercer.
No en sabem res.
No en sabem res.
Ni cap procedència, no tenim constància de cap naufragi important aquí a Sitges i és un vaixell important, segur, tots 3 ho són.
Tots estan a la zona de la platja de l'Estanyol?
No. El que probablement sigui la Madalena i podria ser també el Guisa està davant de l'església, uns 700 metres o 800 de l'església.
És a dir, aquests dos vaixells estarien davant de l'església.
Sí, i aquest tercer que està més tirant a terra mar.
D'acord. Per aconseguir aquesta troballa es fa referència a una tècnica que és la magnetometria de protons. Hi ha una forma relativament senzilla de poder explicar aquesta tècnica?
Sí, és bastant fàcil d'explicar. És una tècnica que serveix per detectar metalls magnètics. En aquest cas, en el cas arqueològic només hi ha el ferro, perquè detecten també el níquel i alguna altra cosa, però són metalls moderns, no? I consisteix, bàsicament, és una paretet que val una fortuna, que conté querosè, o sigui, un combustible, perquè és ric en protons. I al voltant té 30.000 voltes de fil elèctric. Aquí s'hi van donar impulsos elèctrics i es deixen anar. I llavors els protons aquests reaccionen diferents segons el camp magnètic terrestre. Si hi ha alguna cosa a ferro enterrada sota, encara que estigui sota 7 metres, 10 o 50 metres de sorra,
sí,
altera el camp magnètic i els protons reaccionen diferent. I llavors cada vegada que reaccionen diferent se nota la posició i es van situar en un mapa quan es veu que hi ha un munt de punts on hi ha quantitats importants de metall junts, doncs saps que allà hi tens un vaixell enfonsat amb una absoluta sorpresa, encara que hi hagi 5 metres de sorra per sobre.
D'acord, o sigui que molt probablement el que ha trobat aquest aparell, què són? Els canons dels vaixells?
Sí, els canons, el llast, fins i tot la ceràmica pot ser detectada, perquè la ceràmica conté ferro. Però el problema que hem trobat aquí a Sitges és que hi havia molt de soroll de fons magnètic. No sé ben bé el motiu,
Sí.
El magnetometrista pensava que potser era perquè hi havia roques volcàniques, i jo li vaig dir que no, hi pot haver cap mà. L'altra possibilitat és que siguin les bales dels canons de la batalla.
D'acord.
Havent tingut una batalla molt important i deu haver moltíssimes bales de canó, i per això tenim aquests pics de masses de metall per tot arreu.
D'acord, i per tant, d'alguna manera, interferien la captació correcta d'aquest aparell?
No, al revés, o sigui, el que hem fet és deixar de fer cas a cap anomalia de més de 50 nanotesles, que es diu,
sí.
Que vol dir que qualsevol cosa que sigui menys de 200 quilos de ferro no ens interessa, diguem-ne.
Uh-huh.
I clar, llavors sí, han localitzat perfectament els llocs on hi ha objectes enormes.
D'acord. Intuïu d'alguna manera que prop de, o que en aquesta zona, la zona del Baluar, la zona, diguem-ne, propera a la parròquia, perquè tothom ens entengui, hi podia haver un jaciment d'aquesta importància, una troballa d'aquesta importància?
Sí, no, home, a veure, des de l'any 62 en Frick Malajà se'm va donar que aquí havia passat una cosa molt grossa. Aquesta moneda, tot això, però ell va fer el pas, diguem-ne, de vincular-ho a aquesta batalla de Barcelona en 1942.
Uh-huh.
I per tant, des de 1962 sabem que davant de Sitges hi ha jaciments arqueològics subaquàtics molt importants.
D'acord, el que no...
Que ningú hi ha fet res.
El que no havíem encara era localitzat exactament... On havia succeït?
Sí, ho diu clarament que va passar davant de Sitges.
Sí, sí, però vull dir, Sitges té una costa... Té una costa...
Ah, clar, no, però...
Això em refereixo, davant de Sitges ho teníem clar, el que no teníem clar era el lloc exacte, no?
No, el podíem tenir clar.
No el podíem tenir clar.
Ara, jo hi ha aquestes monedes que, sens dubte, pertanyen al tresor de la Barcelona i que van aparèixer a l'Espanyol.
Uh-huh.
Llavors, l'any 62, llavors sabíem que havia d'estar allà davant.
D'acord.
El que passa és com van arribar aquelles monedes a la platja.
Ah, exacte.
Aquests vaixells eren molt grossos, podíem arribar tan a prop.
Uh-huh.
I ens plantejàvem fins i tot que no tenien evacuat el tresor d'alguna forma amb un canot, i com hi havia temporal de llevant, es volqués la barca en el moment que s'acostaven a la platja.
D'acord. El que passa és que, diguem-ne, que la troballa ara la podem localitzar en un lloc especialment simbòlic. Eh? Només ens faltava a Sitges que aquesta troballa tan important fos a tan pocs metres d'un indret especialment significatiu.
Oh, i tant, espero que algun any el castell de Fox de la Festa Major i projectem les naus sobre un núvol d'aigua, que això és fàcil de fer. El futuroscop obtenen un espectacle així d'expressiós que... polvoritzen aigua en l'aire i projecten amb un projector de vídeo i es veu la nau com si fos en tres dimensions on és del mar. Doncs això, per l'any que ve, podria ser una bona idea.
Perquè ara, Pere, gairebé es pot certificar que, com a mínim, les dues naus que varen capitalitzar aquesta batalla a la costa sitgetana estan allà.
A veure, estem segurs que estan allà. De les tres, només hem arribat a tocar l'estret arqueològic en una, que creiem que Magdalena.
D'acord.
I quan dic tocar vol dir que no l'hem vist.
Uh-huh.
Perquè hi ha 3 metres i mig de sorra a sorra. Llavors hem fet un enorme cràter i al fons del cràter, enfonsant les mans en la sorra, hem arribat a tocar el material arqueològic. N'hem tret dues peces que són del mateix plat, a més a més,
sí.
I que demostren perfectament que està molt intacte, que no ha estat erosionat ni s'hi ha bellugat mai el material d'allà.
D'acord, són aquestes dues peces d'un mateix plat que en Pere Izquierdo ha publicat a les xarxes socials, és aquest plat, el de la Magdalena?
Correcte.
D'acord. Esclar, això és un suposar, una hipòtesi de futur. En Pere Izquierdo ens diu que això està sota un gruix de 3 metres de sorra. Això és relativament, no sé si dir, fàcil de treure o com?
A veure, és prou difícil com perquè ningú pugui anar a robar i prou fàcil com perquè nosaltres hi puguem trobar una relativa comoditat.
D'acord.
O sigui que és ideal. A més, la profunditat és fantàstica, perquè hi ha nombres d'aigua, 3 metres de sorra, vol dir que són profunditats que no has de fer descompressió, ni són gaire perilloses per la salut dels arqueòlegs subaquàtics.
I des de la nostra ignorància, aquí sota hi pot haver un casc sencer d'un galeó o és pensar massa això?
No, jo tinc l'absoluta certesa que hi ha bona part del buc dels dos vaixells, perquè el tipus de fons de sorra fina i això segur que els va engullir, perquè això pesa molt, i s'hauria d'enfonsar bastant a dins i, per tant, va quedar protegit. Una altra cosa és que sabem que van cremar abans d'enfonsar-se. Per tant, no podem esperar trobar les escultures i totes les coses que anaven per la part alta del vaixell que van ser destruïdes.
Però en qualsevol cas...
Qui va ser el model de Vasa, que és la nau reial sueca que s'exposa a Estocolm.
Sí.
I aquest sí que va ser sencer, un munt d'escultures. De... Era una nau barroca i, per tant, absolutament treballada. I és còpia del nostre.
El que trobaríem, però, segur, com comentàvem per Izquierdo, seria un casc gran de tamany, eh?
Home, 40 metres, cada vaixell.
Caram. Això, esclar, dit així, un deu pensar, home, que algú ho tregui això, no, d'allà? O no?
Sí, sí, clar. Sí. Jo crec que s'han d'estudiar, s'ha de veure en quin estat estan i veure si es poden destapar i estudiar i excavar. Ara bé, treure-ho del mar és molt car, conservar un vaixell i assecar-lo, diguem-ne, després de 375 anys sota de l'aigua, doncs és fotut.
És que ho pregunto per això, eh? Hi ha una part aquí, estem... Repeteixen...
En canvi, sí que es podria adequar per la visita a l'aigua.
D'acord. És a dir, l'entorn sí que es pot adequar per una visita submarina.
Per exemple.
D'acord.
Si m'apures i algú tingués molts diners i moltes ganes d'invertir-hi i estigués molt bé, podries fer un túnel des de la punta, són 700 metres, tampoc és una bogeria.
D'acord. És a dir... Hi ha possibilitats futures de poder, d'alguna manera,
visitar-ho.
D'acord. Perquè el que està clar, com apunta també en Pere Izquierdo, és que això és una troballa que situaria Sitges en el mapa arqueològic. No?
A veure, no és només que són dos vaixells enormes, bonics i famosos en la seva època i tot això. És que, a més hi tenim tota la tecnologia, tot l'equipament que portava... una flota i l'altra, i ho podem comparar. O sigui, sortiran uniformes, sortiran les veles, sortiran les cordes, sortiran les armes. Totes les coses que hi havia dalt del vaixell i que no es van arribar a cremar. D'un costat i de l'altre, i en la qual pots fer comparació. I a més, en un moment de canvi tecnològic que es coneix molt malament. Armes catalanes i espanyoles d'aquesta època tampoc s'han conservat gaires.
D'acord. Aleshores... Aquí deu faltar, suposo, el finançament per poder...
Bueno, ara el que fa falta és un projecte que va de valorar jaciments, veure fins on arriben, quin seria el cost real de treballar-hi i buscar algú que es vulgui fer càrrec dels costos que pot comportar una actuació d'aquest tipus, perquè jo estic segur que pot ser beneficiosa per Sitges.
Això pot ser, esclar, és un parlar, eh? Això deu valer un disbarat de poder...
No.
No?
No, en absolut, eh?
En absolut?
En absolut. Amb el pressupost del Consorci de Patrimoni de Sitges d'un any, es podria tenir tot excavat de sobres.
Caram. És a dir, que no és un... Qui pugui pensar que això val un dineral de poder treure, no és el cas.
No, a veure, no. Si haguéssim de treure la fusta...
Sí, aleshores ja seria una altra història. Eh?
Hauríem de construir un edifici especial per posar-hi un vaixell, hauríem de fer-hi un tractament amb unes ceres que es dissolen construint la fusta, i... que triga 20 anys, més exactament.
Caram, ara, Pere, faria impressió això, eh?
Sí, clar, seria possible. Però excavar-los per deixar-los almenys parcialment visitables, això jo crec que es pot fer moltíssim menys diners.
Una qüestió final. Ha il·lusionat, suposo, no? Deu haver un moment en què un deu sentir una il·lusió especial d'estar tan a prop del que és precisament el testimoni d'un moment històric tan important, no?
Doncs clar, els arqueòlegs també ens hi acostumem, aquesta sensació de vegades. No? Afortunadament la podem viure bastantes vegades al llarg de la vida.
D'acord, el que passa és que segurament de totes les troballes arqueològiques que hi ha hagut aquests darrers anys a Sitges i de les quals n'hem parlat molt, des de les restes de l'home de Neandertal fins a aquella anella romana també que es va trobar fa ben poc, el que està clar és que aquesta és una de les troballes, des del punt de vista allò públic, més llamineres, més...
És molt llaminer, crec que és molt llaminer i que donarà repercussió mundial, fins i tot.
Està clar. Una qüestió final, Pere, a partir d'ara, què s'ha de fer? És a dir, tot el treball que heu realitzat aquests dies, que ha donat i està donant unes conclusions que estan estudiant els arqueòlegs, a partir d'ara què caldria fer amb tot això?
Ara estem acabant de treballar les dades magnètiques per acabar de determinar si n'hi ha algun altre de vaixell enfonsat, fins i tot podria ser romà o d'altres èpoques. Fet això, convindria anar-hi i un forat, destapar un trosset per veure realment quina és la fondària en la que estan, quina quantitat de sorra hi ha a sobre i què hi queda, més o menys, sense escalar-ho activament.
D'acord.
Però tinguem aquesta informació, llavors és un moment de fer un projecte global per atacar el tema.
Perquè tothom se'n pugui fer una idea, ens situem com a qualsevol ciutadà s'ha situat al costat del canó del baluard. On hauríem de mirar, més o menys, per situar?
Cap a la punta de l'espigó.
Cap a la punta de l'espigó.
Sí, i multipliqueu la longitud de l'espigó per 4 o 5.
Sí,
i...
d'acord. És a dir, està a una distància més o menys de 4 o 5 vegades l'espigó de la,
sí,
de la fregata.
Sí, una mica més, i uns 700-800 metres.
A uns 700-800 metres del canó del baluar hi ha aquest jaciment on segur que hi ha la Magdalena, molt probablement hi ha el de Guisa, i hi ha un tercer vaixell, que és el que encara es desconeix, dins del que va ser en el seu moment un dels episodis de la Guerra dels Segadors més contundents, el d'aquesta batalla naval entre la flota francesa i catalana i la flota espanyola, 1 de juliol del 1642. Pere Izquierdo, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I sort en el futur, com no. Adéu-siau.